Ràdio Piera presenta... Tres punts en joc. Un programa de Tom Bonet, Gerard Moreno i Vera Esteve.
Benvinguts a 3 punts en joc, on cap pilota es dona per perduda. A l'inauguració d'avui a l'estem dret, Gerard Moreno.
Molt bona nit a tots els culers de Piera.
A l'estem esquerra, Pere Esteve.
Molt bona nit a tots els pericols de Piera.
De davant de centre killer, Tom Bonet.
I avui amb un convidat molt especial per tots els integrants de 3 punts en joc, que és Joan Saumell.
Bona tarda.
Com ja és habitual, començarem parlant sobre l'esport local. Començarem a parlar sobre l'amateur A del Piera. Dura derrota fora de casa del Piera per 5-1, que fa que aquest equip es quedi a un punt, empatat a punts amb el 18è de la classificació, i fa que es quedi a un punt del 17è i, per tant, en posicions de descens. El Piera no va fer un dels seus millors partits i crec que té un bon equip el Piera i no està donant del tot el rendiment que podria donar i el potencial que té. Aquesta setmana hi ha partit contra el Vilanova del Camí, partit importantíssim que en el que els dos equips necessiten punts com si d'aigua es tractés, i és partit fora de casa una altra vegada, dos partits fora de casa, però és un partit que el Piera ha d'intentar guanyar. I avui amb nosaltres tenim el president dels veterans del Piera. Sisplau, Joan, explica'ns una mica com es va fundar i quan.
Bona tarda. Doncs els veterans s'han fundat l'any 1993, però era un grup de jugadors que estàvem ja jugant amb un equip de veterans que hi havia a Piera aleshores, i per circumstàncies determinades vam decidir muntar un altre club i va néixer el futbol veterans de l'AE Piera.
Perquè actualment hi ha divisions en Lliga Veterans o sou federats?
Sí, a nivell de Catalunya hi ha moltes lligues de veterans que moltes vegades coincideixen amb zones geogràfiques. Nosaltres estem en una zona on hi ha quatre divisions, la més important, que és la divisió d'honor, preferent A, on és la Piera, preferent B, primera A i primera B.
Sí, diguem-ne que el Piera està dels millors equips de la noia de veterans.
El Piera està a una divisió molt important, una categoria... Sí, realment forta dins del que és la zona aquesta de veterans.
I una cosa que m'agradaria preguntar és, en els veterans normalment hi ha aquest tòpic que la gent va allà per passar-s'ho bé i després fer quatre birres amb els col·legues. És així la Piera?
Home, nosaltres en principi competim, volem competir, fem el possible per competir, intentem millorar cada any la plantilla, i un cop acaba el partit, doncs sí, anem a fer la cervesa. Però no és l'objectiu d'un equip de veterans fer la cervesa. Això la pots fer sense haver de córrer 90 minuts ni sense haver de jugar-te allà les cames.
I ens podries dir, per exemple, qui és el màxim golejador, per exemple, de l'equip?
Home, aquest any la cosa no... Quan a gols no anem massa bé, i el màxim golejador només porta 2 gols.
La cosa està...
Sí, la cosa està complicada. És una categoria, com t'he dit, molt forta, una categoria on hi ha... Es juga un futbol que jo et convido que vinguis algun dia a veure un partit els dissabtes i veuràs com no és anar a fer la cervesa, i ens està costant molt guanyar partits, però esperem que d'ara endavant la cosa millori.
I per últim, un rival que dius... Aquests tios que fan jugant a veterans quan podrien jugar, per exemple, amateur?
Hi ha molts equips de la nostra categoria que podrien jugar perfectament a categoria amateur, a quarta, a tercera. Hi ha moltíssims, per exemple, no sé, el Corbera, que ens va guanyar doncs, la setmana passada, podria jugar perfectament a categoria de quarta o de tercera. El Mollet, per exemple, també. Hi ha molts equips que tenen molt bons jugadors i que juguen molt bé futbol.
De quants anys a quants anys pot jugar a Lliga Veterans?
és a partir dels 30 fins en endavant.
I comencem ara amb l'actualitat blaugrana. Començarem amb el Celta-Barça de la setmana passada, partit que va acabar amb 2-4 a favor del Barça, i un Barça que la primera part va tenir entrades en defensa com gairebé tots els partits, però que a la segona part crec que va ser un Barça molt diferent.
Sí, em sembla que el Celta és un equip doncs, que ens té molt enganxat sobretot i ens acostumen a anotar molts gols. També s'ha de dir que el Barça últimament no porta una molt bona ratxa en defensa, i és que la defensa de l'entrada de Hansi Flick no està funcionant. Malgrat això, estem demostrant que tenim molt poder a dalt, i Lewandowski doncs, ens està dient doncs, que vol continuar marcant gols i que és un dels millors jugadors actualment en l'èlit del futbol. El resultat acaba semblant una mica més còmode, però la veritat és que el partit no va ser fàcil i el Celta ens té bastant calat. Malgrat això, crec que vam jugar prou bé i podem continuar fent-ho així si volem guanyar la Lliga. Una cosa està clara per això, que la defensa ha de millorar.
Sí, bé, com vas dir, va ser un partit bastant complicat per part del Barça, ja que us van empatar al minut següent, però encara així la delantera del Barça per mi segueix sent força bé treballa, però en part defensivament jo crec que ho heu de reforçar molt perquè encara hi ha bastants espais. I a porteria, bueno, jo crec que noteu a faltar bastant Joan Garcia, perquè ara aquí teníeu Chesney, no?
Sí.
Jo crec que Chesney comparat amb Joan Garcia... si hagués estat Joan Garcia potser no us haurien marcat dos gols o potser un, i jo crec que si milloréssiu això ja seria bastant millor.
Però a mi em sembla que Chesney no és tan mal porter com la gent se'l veu. Sí que amb la pilota als peus és pèssim, perquè a cada jugada envia la bola fora o ens fan gol que per sort van anar contra Bruges, però com amb les mans i parant té bons reflexes i para bé.
Però pensa que Joan Garcia permetia al Barça sortir en pilota des de darrere. Era com un jugador més. En canvi, en Txecni costa molt que puguem sortir en pilota des de la defensa. Per tant, també és una mica... És com jugar, no amb un jugador menys, però jo crec que és un problema important que té ara el Barça en defensa. A l'hora de treure la pilota, hi ha un porter que no pot treure la pilota, com treia Joan Garcia, per exemple.
Sí, però sí que és veritat que en el futbol modern els porters juguen com si fos... futbol sala, que fan la superioritat amb el porter, però és curiós perquè l'any passat el Barça aconseguia superar totes les línies de defensa jugant amb Chesney tota la temporada, i és curiós, sí que és veritat que és primera divisió i s'estudien tots els rivals, i per molt que juguis al Girona ets un jugador de primera divisió i ets molt bo, però em sembla curiós que la gent no segueixi, no sé si és que no segueix treballant igual que treballava l'any passat, perquè també el nivell dels jugadors ha decaigut moltíssim.
Però no es pressiona igual, no es tapa el rival quan pugi la pilota des de mig del camp i la defensa que és una mica venuda, el fora de joc no s'està fent bé, és un cúmul de circumstàncies.
Però per mi hi ha un jugador que és clau en aquest Barça que no està, i que és Rafinha, i que la gent el troba molt a faltar.
Sí, la veritat, les mancances per les regions les estan fent molt mal, i doncs jugadors clau, tant sigui Joan Garcia o Rafinha, doncs s'estan fent notar bastant. Ja n'havíem tingut alguna més, però la veritat s'està fent molt mal. També la ja fa temps marxada d'Íñigo Martínez a l'Arabia Saudí doncs ha fet que la nostra defensa sigui bastant poc consistent, sobretot perquè pel meu gust Araujo no està pas al nivell i Eric Garcia no està demostrant.
Home, Eric Garcia per mi és el millor central que té, inclús per sobre aquesta temporada està sent per sobre de Cubarsí, eh? O sigui, el nivell que està donant Eric Garcia dona recitals de defensa en cada partit.
Sí, però crec que el problema és que Íñigo Martínez i Cubarsí es complementaven molt bé. O sigui, aconseguien que el que li faltava molt ho pogués tenir l'altre. En canvi, Eric Garcia i Cubarsí no crec que tinguin aquesta mateixa química, i això s'està fent notar bastant.
Jo el que veig molt és que Íñigo Garcia... O sigui, cobria molt les esquenes que perdia Balde, i perquè Balde en defensa sí que és més limitadet, en atac és molt bo, però en defensa és més limitadet, i llavors Íñigo el corregia bastant. Eric no té aquesta capacitat, i per tant un altre dels canvis que podria ser és intentar canviar Balde per Gerard Martín, perquè Gerard Martín sí que és veritat que passada la línia mig del camp és gairebé nul, però en defensa és un jugador que va molt bé, i crec que per mi, des del partit del PSG que ens fa el gol l'últim minut, aquell dia per mi el titular havia sigut durant tota la temporada, almenys durant un temps, Gerard Martín, perquè al final el gol ve perquè Valde està posicionat al mig a més d'estar amb el seu jugador i guanya l'esquena a Araujo, em sembla que és Gonzalo Ramos, i ens fan gol. Per mi ens fan mal sempre per les bandes. El gol del Pandre Iglesias l'altre dia també ve d'una jugada per la banda. I quina banda? Com, i un altre jugador que sembla que estigui dormit a cada partit és el senyor Koundé, que sembla que es dediqui més a vestir que a jugar a futbol.
Sí, la veritat, la temporada passada va ser un jugador molt clau, importantíssim, si la seva titularitat semblava impossible de canviar, però la veritat és que aquesta temporada està demostrant tot el contrari i no està tenint pas un bon rendiment.
Sí, bueno, bé, com dieu, jo crec que hauríeu d'haver vengut ara l'Araujo pel que us pagaven i haver comprat un millor central en vez d'haver comprat a Joan García, perquè ja teníeu dos porters, ja teníeu Iñaki Peña, que l'heu hagut de col·locar a l'Elche, i ara en Chesney us està donant problemes amb Ter Stegen, i jo crec que us hauríeu d'haver centrat més en reforçar la defensa. Sí, perquè enmig del camp és molt bo, però la defensa falta sortida de pilota, i hauríeu de mirar això, principalment.
Hi havia un anunci a la premsa, sembla que era abans d'ahir, que marcava la possibilitat de poder fitxar Messi i jugar amb una davantera, amb Rafinha, amb Lewandowski i amb Messi.
I amb Lamin a la banda.
I amb Lamin, clar,
i amb,
sí.
Lamin i amb Messi de mitja punta, fals, sí, nou. Sí.
No crec que Messi estigui jo en condicions per jugar la Lliga Espanyola.
Jo, o sigui, Messi... El millor jugador que s'ha vist a la història del futbol és Messi, i el segon és Messi lesionat. Llavors, jo el fitxo com si té 50 anys, jo el fitxo. Només perquè jugui 5 minuts i et faci una jugada d'aquelles, ja... A mi Messi és
però
la meva...
Encara us arruïnaria més, Messi, amb el que cobra i tot.
Però tampoc es pot comparar la Lliga Estats Units amb la Lliga aquí a Espanya. Vull dir, són dues lligues completament diferents. Jo crec que Messi, avui en dia, aquí a la Lliga Espanyola... Sí, algun gol de falta faria, però no sé jo si seria el Messi que vam veure fa uns quants anys.
No, el Messi que vam veure uns quants anys és impossible, perquè tenia 25, 26, 27 anys i era el millor jugador del món, com ja he dit abans. Però, a més, és un jugador que igual les cames no li donen, però el cap li funciona bé, i si juga ja al mig per baixar a rebre i per donar, a obrir-le les bandes perquè jugui Rafinha i Lamin, és que crec que li vindria de 10 al Barça.
Jo, a veure, si fitxés a Messi, ho faria d'una manera més simbòlica, però clar, econòmicament seria potser un problema si no rebaixés una mica, però no el podria posar a titular. Crec que ni per Lewandowski. No té, o sigui, té el nivell, perquè és el millor jugador de la història, i no per seu físic, o sigui, és més una cosa tècnica, però em sembla que Messi ja no té la capacitat com per jugar 90 minuts, 38 partits de la Lliga, més Europa, però sí que si el fitxés, doncs, no seria pas un mal canvi per substituir-lo al final. Amb una jugada d'aquestes, doncs, et pot canviar totalment un partit, i també d'una cosa més simbòlica, doncs, de retirar-se a casa seva, si pot ser, a Camp Nou.
Jo crec que ho veig bastant complicat, ja que serien molts diners que cobraria Messi i no sortiria al final rentable. Si ho fes Messi, potser seria l'any que el volgués retirar. O sigui, ara seguiria guanyant diners als Estats Units i ja quan digués ja prou, potser vindria al Barça per més pel gest de fer-ho. Però jo crec que, la veritat, no seria molt rentable. I si el poséssiu a jugar, hauria d'agafar bastant nivell, perquè no és el mateix nivell de la Lliga d'Estats Units que la d'Espanyola, perquè no, hi ha una moltíssima gran diferència. I també que no aguantaria. O sigui, el podries posar de suplent per algun jugador, però ja està, i poc a poc cosa més. I jo crec, posar un jugador de suplent pel que us ha costat i el que cobra, no ho veuria molt rentable, jo.
L'única cosa que esteu dient i que no és cert és que Messi, si ve, seria com una sessió perquè hi ha una parada de la MLS i llavors seria com una sessió de mitja temporada. Seria la cosa que sempre que tot s'ha dit i que no tampoc té molt sentit en el meu punt de vista. I fa poc es va tornar en un entrenament amb 25.000 persones allà al Spotify Camp Nou. Com veus aquesta gestió? Com s'ha gestionat l'il·lusió dels culers que la temporada passada al final havíem de poder ja anar al Camp Nou, al Nou, i vam seguir a Montjuïc i vam començar la temporada a Montjuïc i vam jugar dos partits al Johan Cruyff?
Mira, per mi n'està un seguit de mentides per part de la directiva actual, jugant una miqueta amb l'il·lusió dels culers, i ara sembla ser que finalment sí, que d'aquí potser el dia atlètic de Bilbao ja hi haurà una part del camp que es pugui omplir de gent, però jo penso que jo no hauria anat al camp fins que no es pogués omplir al 100% ni que hàgim de trigar més temps, penso jo, eh?
Té tota la lògica del món, i al final el que jo crec que fa la directiva és que ells diuen que tenen la intenció de tornar a aquesta temporada i ja així li passen, diguem-ne, el mort a l'Ajuntament, que si amb les llicències, perquè va haver un desfà amb les llicències, que si l'Ajuntament no la donava, que si no estava ben fet, i no ho sé, no penso que s'hagués hagut de tornar, i menys a fer un entrenament amb 25.000 persones.
A veure, la veritat és que no hi ha hagut una bona gestió en cap moment i s'ha jugat molt amb la il·lusió i amb les ganes del culer de poder tornar al Camp Nou. Em sembla que aquest entrenament, al final, l'únic objectiu que tenia era per calmar una mica tota la pressió que podria haver-hi de la premsa i de tota l'afició, però sí que crec que si s'ha d'anar-hi, s'ha d'anar quan estigui al complet, perquè el Camp Nou ha d'omplir-se. No crec que sigui el correcte anar-hi amb una capacitat reduïda.
Jo crec que la gestió no ha sigut gens bona perquè vaig veure el que va proposar Joan Laporta als socis del Barça, la imatge que va proposar no s'assembla en res, perquè encara faltaria una construcció de que era el sostre posar unes pantalles, uns monitors per poder veure, que això encara no ho han posat, i el sostre encara faltaria tot fer-ho, si no m'equivoco.
Falta tota la tercera graderia encara també.
Sí, per això, jo crec que ha sigut bastant dolent, i a part no li veia necessitat de reformar el camp quan ja tenia un bon camp. Potser era una mica antic, però no veia una gran necessitat, com altres equips que tenen una gran necessitat de canviar el camp.
Bueno, va ser... Canviar el camp va ser la...
Una mica capritxo, jo ho veig.
No,
innecessari.
Va ser la cosa per la qual Joan Laporta va sortir de president, que va dir que faria un nou camp, i per això i ho ha hagut de fer per complir, i si vol tornar a ser president del Barça, que no crec que surti, perquè hi ha moltíssima gent, tant amb el tema de la gran animació com amb altres tipus de gestions, que no li ha agradat aquest mandat de Laporta, però no ho sé com acabarà gestionant això del Barça, i espero que d'aquí poc puguem tornar a aquest estadi i que sigui el millor estadi del món.
Però fixa que aquest entrenament costava 5 euros l'entrada, sembla que vaig sentir, eh? Per 25.000, calcula.
Sí, però és que obrir les portes del Camp Nou, per què volien tornar? Perquè l'única cosa que li interessava en aquest sentit, a part de que tornés tothom i això, són els diners. Obrir el Camp Nou sembla que genera el doble que obrir Montjuïc. La gent que ve, la gent gasta, tens la botiga allà baix... El Barça fa un munt de diners per cada partit que es juga al Camp Nou i per cada cosa, cada esdeveniment que es fa al Barça. Llavors, aquest és un dels més al·licients per intentar arribar el més aviat possible, perquè també el Barça està necessitat de diners.
I jo creus que Laporta no guanyarà les properes eleccions? Ja m'ho explicaràs, eh?
Veurem.
Però pensava que estarien callats.
I en notícies blanquiblaves seguirem parlant amb el 0-2 que va encaixar l'Espanyol a casa la setmana passada. Pere, estaves allà, com vas viure aquest partit que l'Espanyol, segons el que vaig veure, no es va quasi presentar al RC Stadium.
Bueno, va ser un partit bastant dur de veure, la veritat, una derrota que dol, a sobre quan et marca Gerard Moreno, un perico a tota la vida, i a sobre que et marqui ell, i a sobre un bon gol, no diguis que és un gol de xorra, doncs pues, et dol, a mi em va doldre. I a veure, no estic tampoc d'aquella manera, si és acceptable, perquè pensa que el Villarreal és un equip que juga Champions, i l'Espanyol l'any passat ens vam salvar a la Lliga l'últim partit gràcies a Joan Garcia. O sigui, si et pares a mirar no veig tan mal partit. I també un factor que ens va jugar en contra és Carlos Romero, per mi és dels meus jugadors que està jugant ara, no va poder jugar per la clàusula de miedo, que és que com és cedit del Villarreal, o sigui, com l'hem comprat però no al 100%, contra el Villarreal no pot jugar. I jo el vaig trobar molt a faltar, perquè es nota molt la qualitat que té ell, i ofensivament teníem ocasions però no les seguíem a aprofitar, i ells van tenir dues ocasions que van, bàsicament van tenir dos o tres, i les que van tenir les van encaixar i van seguir a aprofitar el partit i ja està. I després amb els suplents, tenien uns suplents que seria tot el titular de l'Espanyol, van treure Yoce i jugadors així que per l'Espanyol serien titulars.
És el que anava a dir, el Villarreal tenia Yoce Pérez i a Nicolás Pepe, que són jugadors que són...
Per mi són molt... No haurien de ser suplents.
No, no són suplents mai, però com havíem jugat aquell dimecres i... De normal no són suplents. I a part, el rival que no imposa, doncs... Marcelino no es va voler gastar pel que pogués passar.
És una derrota molt dura per l'Espanyol, la veritat. Porta encadenats diversos partits, tant contra el Betis com l'Alavés, com aquest contra el Villarreal, ja amb mal resultat, i sembla que està passant per un mal moment que pot provocar que surti d'Europa, perquè la veritat havia començat la temporada com un coet. Crec que ningú s'esperava això de l'Espanyol, o sigui, va tenir un mercat de fitxatges molt bo, tot s'ha de dir, però crec que ningú s'esperava que en les primeres jornades a vegades acabés a Europa. Però la veritat és que amb aquesta ratxa cada vegada es veu més complicat, i si segueix així, doncs s'ha de veure com acaba.
Has desinflat la bombolla, potser, no? Bueno. Aquesta bombolla que has vingut inflant a base de... Sembla ser que la cosa ja comença...
A veure, l'Espanyol és un equip, són com equips aquests que s'inflen i es desinflen. Al principi es va inflar, amb un bon mercat de fitxats, la gent motivant-se ara amb el canvi dels propietaris... Però bueno, ara és una baixada. Però bueno, ara hauríem de començar a sumar. Bàsicament, els punts que hem sumat, tots són a casa, quasi tots. A fora no guanyen quasi mai. I a casa doncs, és quan hem de guanyar sempre. I de moment estem seguint això.
Quan és el derbi contra el Barça?
L'any que ve. Bueno, a casa, l'any que ve. I a Montjuïc doncs, seria... Em sembla que és a finals d'any.
A finals d'any? Al camp del Barça primer?
Sí, després al camp de l'Espanyol.
Sí, l'Espanyol no... Sí, està baixant com es veuen els resultats, i també crec que una cosa, com ja has comentat, és que casa és un fortí i per això al final està en la posició que està a Europa, i jo tinc una filosofia, una idea, que és que contra mi jo sigui la primera volta pels equips, així de mitja taula, pitjor serà la segona.
Bueno, a veure, si fas una primera volta bona, pensa que potser ja estem mig salvats. O sigui, ara estem fent una temporada, una primera volta bona, acabes amb uns bons punts i després només hauries de guanyar uns 4 partits i ja estàs salvat.
Sí, si feu els punts en la primera volta, després de la segona costa molt més de fer punts, eh?
Sí, no, clar, ja el rendiment baixa i tot.
El rendiment també baixa, sí.
Bueno, però és centrar-se a fer els punts tots els que puguem, i quan ja estàs salvat és quan baixarà. Però a la segona volta sempre ens desinflem. Però bueno, això és l'Espanyol i ens agrada patir.
L'entrenador no perilla...
L'entrenador és un grande, és el millor. Manolo viu més el partit que tots els aficionats, jo crec.
Jo crec que a vegades hauria de controlar una miqueta allò que diu, també. A vegades diu coses... coses políticament bastant incorrectes, però vaja, et deixem-ho aquí.
Bueno, Manolo és com un hooligan més de l'Espanyol.
Ara ho has dit, ara.
No és un entrenador, ell sent els colors ja.
Ara ho has dit,
i és de l'Espanyol.
Sí, la veritat, l'estadi, ja ho vam parlar l'altre dia, que crida molt l'estadi de l'Espanyol, o sigui, és una llauna de sardines, però, però quina manera té d'espantar els rivals, i com bé has dit tu, Pere, tots els punts, doncs la majoria els feu allà, i si manteniu aquesta primera volta, doncs potser ho feu millor, però la veritat el problema és confiar-se, crec jo. O sigui, moltes vegades els equips s'acaben confiant de que ja tenen tota la feina feta i al final acaben punxant. O sigui, si s'agafes com a perspectiva la temporada passada, l'Espanyol va fer una primera volta horrible i encara així es va poder salvar, perquè és que, clar, veus que estàs a punt de baixar i ho dones tot al final. Si ja ves més còmode, t'acabes confiant i doncs potser aquest rendiment també baixa, perquè dius, no passa res, ja ho tenim fet, perquè vam guanyar contra aquests fa 10 partits i vas aplaçant-ho tot, i doncs això doncs acaba fent una ola de neu que al final no es pot parar i acabes baixant. No.
Pere, tu creus que amb el Joan García hauria guanyat més punts o no aquesta temporada?
Òbviament.
Sí?
Òbviament. Amb el Joan García encara estaria a Europa i més alt.
Jo crec que amb el
Joan
García
el joc que et donava és arribar a porteria i tu estaves segur. En Dimitrovic, no.
Jo l'he vist parades bones amb aquest home, el Dimitrovic. Però alguna parada bona, eh?
No ho pots comparar amb Joan García. El joc que tenia de peus, la manera que sortia, amb la seguretat que et donava, no ho pots comparar. O sigui, ja sabien que no seria el mateix nivell, perquè Joan García per mi és dels millors porters del món ara, però és que no ho pots comparar per res del món. I per mi, jo sempre diré que el van vendre tirat de preu. Sí, va ser una compra al Barça per mi de les millors. Per 25 milions comprar Joan García i haver tirat de preu, per mi.
Per mi, amb Joan García, el partit del Madrid al Bernabéu, l'empateu segur.
Sí, aquell sí. Va ser una menjada.
Van ser dos.
El primer de Militao és des de fora l'àrea de l'esquadra, però és que Dimitrovic estava sortit de la porteria.
I el segon d'Mbappé també...
Se'l menja,
o sigui...
I així molts gols.
No segueixo tant els gols que encaixa l'Espanyol, però segur, però crec que tampoc era el millor porter que podia tenir l'Espanyol, simplement perquè l'Espanyol no juga sortint des de darrere, i Joan García és el que li agrada.
Sí, Joan García al final és com un jugador més, no és un porter normal, perquè la sortida de pilota aquest és brutal, i l'Espanyol normalment no jugava endarrere, però quan jugava es notava molt la qualitat de Joan García. I ara amb Dimitrovic no pot jugar enrere, sempre tira pilota cap a dalt i a veure si la pillem. En Joan García era pilota enrere, jugues calmat i ja està, però en Dimitrovic és pilota dalt i lluitar-la i ja està.
Aquesta setmana no hi ha jornada de Lliga, hi ha parada de seleccions i hi ha un partit clau per la classificació d'Espanya al Mundial. És un partit Geòrgia-Espanya. Com se'l preveu aquest partit? Creus que, per cert, amb la baixa de Lamine Yamal, que van desconvocar-lo per un tractament que van fer aquí a Barcelona per tractar aquesta pubàlgia que té.
Doncs la veritat, el partit és molt important. Si Espanya guanya, doncs ja estaria classificada com a primera de grup, ja que porta 3 punts d'avantatge amb Turquia, però òbviament és un partit que et sembla una mica fàcil. Georgia, vam aconseguir guanyar contra Georgia amb un 2-0 a casa, sense greus complicacions i encara sense tenir la minya mal. Crec que Espanya pot guanyar aquest partit còmodament. Pere, tu com ho veus?
Sí, crec que Espanya pot aconseguir aquests 3 punts per la classificació del Mundial, i que sigui ja equip del Mundial. També aquest any crec que és la finalíssima, si no recordo malament,
sí, contra Argentina. Sí.
Argentina, no sé, ha de ser ja perquè és de 2025, oi?
No, crec que es farà a mitjans de 2020. No, bon, no ho sé, eh?
El Mundial?
No, el Mundial sí que és el 2020. És la finalíssima. Itàlia contra... Argentina contra Espanya, però... Crec que encara no han dit la data.
I al Mundial l'Espanya és clarament un dels favorits per almenys competir-lo fins al final i poder arribar en semifinals, finals.
Sí, a veure, Espanya és, jo crec que no surt de les preferides, però és una de les seleccions més importants, jo crec, ara, que tindrà més ganes de lluitar al Mundial. Jo crec que estaria Espanya, Argentina i no veig cap selecció que tampoc et canti molt per mi.
Vaja, França, per mi jo crec que
França
és
també, però
forta.
Espanya jo la veig molt potent actualment.
Sí, sí, la...
O sigui, Espanya al nivell que va tenir l'Eurocopa no va perdre cap partit, si no m'equivoco.
No, els va guanyar tots, sí.
O sigui, això poques seleccions ho ha fet i ara és la selecció amb més Eurocopes del món. I jo crec que la finalíssima aquesta que parleu contra Argentina, jo crec que la podria guanyar també perfectament a Espanya. Potser li costaria una mica, però la podria guanyar fàcilment.
Perquè ara mateix, al mig del camp de la selecció espanyola, clar, no hi és Rodri, està lesionat, que sembla que no està en bucle, però no, jo crec que al mig del camp ha de ser Rodri, Pedri i Fabián.
Sí, com a molt podríem tocar, jo potser tocaria Fabián i el canviaria per Mikel Merino, perquè la veritat és que ho fa molt bé amb l'Arsenal, acostuma a jugar davanter, crec, i es nota molt, està sent dels millors jugadors, crec que ara mateix per la nostra classificació, molts gols i molt bonics, i crec que per mi, doncs, jo posaria al mig camp un Rodri, Pedri i Merino, però si no hi ha Rodri, doncs podríem posar Fabián com a pivot. I després, doncs, a la davantera, crec que és un jugador superimportant i que no se'n parla gaire, Mikel Oyarzabal, crec que ho està fent molt bé, i és el davanter perfecte per mi com per Nico Williams i Lamine Yamal.
Sí, pot jugar de nou claríssimament, i de fet ho podria fer millor que Oyarzabal i Morata. Morata segur perquè no té gol, però Oyarzabal crec que ho podria fer millor perquè inclús és més mòbil que Oyarzabal, i té un bon nivell tant de passe com per associar-se amb tothom. És molt bo de cap, o sigui, va molt bé de cap el dia de que va jugar Espanya contra Alemanya,
sí.
Fa el gol de cap i al final és un dels jugadors que més polivalents pot ser, perquè et pot jugar amb l'estatura i amb el passe que té i la visió, pot jugar tant de pivot defensiu, et pot jugar d'interior i et pot jugar davant de centre. Crec que Mikel Merino és de les millors opcions que té Espanya ara mateix per jugar aquest Mundial al mig del camp.
Sí, Mikel Merino per mi hauria de jugar, algun partit hauria de jugar, però per exemple per mi Morata no hauria d'anar ni convocat.
Estic amb tu, Morata no té, penso jo.
Morata no,
mai... Ni té la motivació potser, ni li surten bé les coses quan juga, vull dir...
Jo no sé què li han vist a Morata per jugar equips tan grans com Madrid, Atlético, Juventus...
A veure, al final,
jo des del meu punt de vista,
el
veig un jugador no tan potent per jugar aquests equips.
Sí, però al final va sortir, crec, de la cantera del Real Madrid, sí, sí. I doncs semblava, vaja, té una bona quantitat de gols i crec que és dels màxims golejadors d'Espanya, però sí que és cert que actualment el seu nivell no és gens bo, i per l'única cosa que convoca Morata, o sigui, Luis de la Fuente convoca Morata, és per mantenir doncs aquesta família que ha intentat fer, que és, vaja, una de les coses que ha implementat i que no sé del tot què tan bona és, però sí que és cert que està funcionant, que bàsicament és agafar un grup i anar amb aquest grup fins al final. O sigui, per mi, ara mateix, Unai Simón no hauria de ser el porter titular, per exemple. O sigui, i Joan García hauria d'estar convocat, però clar, Luis de la Fuente vol mantenir aquest grup unit perquè els ha agafat aquesta sinergia i tot, doncs és molt complicat fer-se en un lloc tant amb l'11 titular com per arribar a nou convocat.
Per acabar, acabarem amb l'actualitat de la Lliga. Si us plau, Gerard, explica'ns com està aquesta Lliga espanyola.
Doncs no s'ha mogut gaire des de l'última jornada. El Real Madrid es manté líder amb 31 punts, seguit en la zona Champions per Barça, Villarreal i Atlético, amb 28, 26 i 25 punts respectivament. Una miqueta més lluny, a Europa League tindríem el Betis amb 20 punts, i tancant la zona europea tindríem l'Espanyol, que després de perdre contra el Villarreal es quedaria amb 18 punts. A prop, a punt d'entrar a Europa, tindríem un empat entre Athletic Club i Getafe, tots dos amb 17, seguit del Sevilla amb 16 i l'Alavés, que es mantindria sorpresivament en la posició número 10 amb 15 punts. l'Elche, després dels últims partits, baixaria fins a la 11a posició, seguit del Rayo, tots dos també amb 15 punts. Celta i Real Societat es tenien la 13a i 14a posició, amb un també empat a 13 punts. El Mallorca, amb 12, sortiria de la zona d'ascens, cosa que és bastant sorpresiva perquè venia d'una mala ratxa, però sortiria d'aquesta zona d'ascens i es posaria en la posició número 15. L'Osasuna tornaria a baixar un altre cop i es tenia en la posició número 16 amb 11 punts. Un empat entre València i Girona amb 10 punts, el València salvant-se per la mini, per aquest empat, per diferència de gols, es tenen la 17a posició, el Girona es mantindria encara així, encara ben guanyat en la zona d'ascens, que ha passat de ser el colista al 18è, cosa que, vaja, és una petita millora després del que portava, i el Girona es mantindria amb 10 punts, i després tindríem el Levante i l'Oviedo, que seria el colista, amb 9 i 8 punts respectivament. Cada vegada agafa una forma una mica més natural la Lliga, hi havia massa sorpreses, l'Elche era una cosa absurda que estigués a punt d'entrar a zona Champions, també l'Osasuna i el Mallorca al descens, doncs era una cosa bastant estranya, i doncs s'està veient que està sent una mica més normal la Lliga, amb aquest Oviedo com a colista, el Levante també, i doncs els equips estan agafant una mica una forma més normal, però queda moltíssima Lliga per endavant i poden passar moltes coses.
I el Barça torna a estar a 3 punts del Madrid, hi ha un partit contra ells, si el Barça guanya tot i el Madrid també menja el Barça, empataríem a punts, o sigui...
Però pensa que el Madrid juga contra l'Elche, llavors el Madrid és probable que guanyi.
Bueno, va jugar contra el Rayo i va empatar, eh?
Sí, no.
I per això el partit del Barça contra l'Elche no juguen malament, eh?
L'Elche,
no fan malament, eh? No fan malament i acaben de pujar.
I el Rafa Mir aquest és un tio que sembla que sigui nou en aquest món perquè ningú el controla i és molt bo.
Sí, la veritat és que sí, va venir del Sevilla i va estar en una sessió, crec, al València la temporada passada i ara l'han seguit a l'Elche i, ostres, ho està fent molt bé i és, per mi, amb Eta Young, un dels davanters revelacions de la Lliga, la veritat.
I l'MVP d'aquesta jornada, per mi, clarament, és Lewandowski, hat-trick a Balaïdos i dona els 3 punts al Barça.
Sí, crec que és indiscutible. Lewandowski va tenir una jornada molt bona, aquest hat-trick per ajudar el Barça a guanyar a Balaïdos, i crec que doncs, està mantenint-se per poder lluitar amb Mbappé al Pichichi.
Sí, jo opino igual que vosaltres, el delanter que ha marcat més gols aquesta jornada i per mi que el que tinc un millor rendiment seria Lewandowski, perquè cap altre jugador ha marcat 3 gols aquesta jornada i ha tingut un rendiment tan fort, perquè no han sigut resultats que diguis ostres, aquest equip ha dominat el partit. O sigui, jo crec que sense discutir seria Robert Lewandowski l'MVP de la jornada de tots tres.
Bé, jo coincideixo amb el Gerard amb l'MVP, evidentment el Lewandowski ha marcat 3 gols amb un equip com el Celta que ens tenia moltes ganes. Les declaracions de l'entrenador van ser dures i Lewandowski li va respondre amb els 3 gols. Jo crec que també seria l'MVP de la jornada.
I fins aquí el programa d'avui. Moltes gràcies, Gerard.
Gràcies i bona nit a tots els clubs de Pira.
Moltes gràcies, Pere.
Moltes gràcies i molt bona nit als pericos de Pira.
I moltes gràcies, Joan, per estar aquí amb nosaltres i acudir a aquest programa de 3 punts en joc.
Gràcies per convidar-me i bona nit a tots els oients de Ràdio Pira.
I això és 3 punts en joc, això és Ràdio Pira. Us esperem la setmana que ve a les 10 amb més. Bona nit.
Bueno.